Aquest dissabte, el Prat Triatló 1994 celebrarà el primer duatló cross jove organitzat pel mateix club al Parc Fluvial del Prat. Per això ja està a l'estudi el Víctor Dobaño, president del club, per explicar-nos tot plegat de què tracta. Molt bona tarda, Víctor.
Bona tarda a tothom.
Víctor, anem a explicar primer què és un duatló cross i de categoria jove.
Sí, hi ha un circuit jove que és una iniciativa que es va generar fa uns anys a través de la Federació Catalana com a promoció de l'esport en les edats més petites i buscant una mica un format de prova a cavall entre les proves infantils que des de sempre es feien i les proves absolutes. I sí, d'aquesta forma doncs, anar-los introduint una mica en aquest format més adult. No? Aquest circuit jove contempla una suma de proves de totes les especialitats, el duatló de carretera, el duatló de muntanya, que seria duatló cross, que és en el nostre cas, hi hauria triatló i aquatló. Llavors, de cada especialitat hi ha una sèrie de proves que estan dins del circuit oficial i les dues millors puntuacions d'aquest format de cadascuna de les especialitats s'acaben juntant en una puntuació i un rànquing i això acaba donant doncs, aquesta classificació catalana dels millors joves esportistes complets de triatló de l'any en curs. Llavors, adherint-se a aquesta oportunitat, el nostre club havia fet proves infantils, aquatlons i triatlons, durant diversos anys, i vam decidir fer una prova nova dins d'aquest circuit per fer-lo una mica més competitiu. S'ha de dir que, independentment d'aquesta prova jove, amb aquest reglament específic, que a part incorpora cronometratge oficial en xip, comporta control de jutges, aquesta és la part que diem més per dir alguna cosa professional dintre del format jove, doncs també s'incorpora la prova infantil, la prova menor, que està dedicada doncs, als alevins, benjamins i prebenjamins perquè ells també tinguin l'oportunitat i sempre respectant les distàncies que s'han d'adaptar a cada format d'edat. Aquesta especialitat duatló cross doncs, seria un duatló amb bicicleta de muntanya. Aquí al Prat no tenim muntanyes, però sí que en tenim zones doncs, on es pot practicar aquest esport d'una manera, a més, d'iniciació i la llitera del riu. Doncs, vam creure que era un lloc ideal. Hi ha un petit corriol que va al marge dret del riu, que està força bé perquè és divertit i a la vegada fàcil i no és gaire tècnic. I bueno, va ser aquesta la elecció, igual que el parc fluvial, que es troba al costat de la zona on se farà tota la transició, l'arribada i la sortida, que també crec que s'hi doni per fer un circuit tipus cross, divertit i una mica engrescador i una novetat pels esportistes.
És la primera vegada que heu triat aquesta localització per fer una de les vostres proves?
Sí, volíem incorporar aquesta opció. A més, no hi havia antecedents, sí que s'ha fet alguna prova esportiva de curs a peu, em penso, i de fet es farà el mateix dia al matí una cursa esportiva de curs a peu, no ben bé a la mateixa zona, però sí una zona molt propera, i nosaltres, de fet, ens anirem a la tarda per no coincidir amb aquesta prova que es farà. I com deien, sí que serà la primera vegada que es faci una prova d'aquesta mena en un espai que crec que té bastantes possibilitats de poder fer activitats i que val la pena de conèixer.
El recorregut és el que comentaves, no? Hi ha aquestes dues proves, la prova jove i la prova de petits, serà diferent.
Sí, aquestes distàncies més petites per als menors, per als més petits, ens obliga a no poder fer el circuit absolut jove, que seria potser el més bonic, perquè és el que pots arribar una mica més lluny i entrar en aquest corriol. Aquestes proves menors infantils que es faran, no arribem fins a la zona de corriols i ens hem de quedar a tot el que és la plataforma de formigó que hi ha al marge del riu, però que a la vegada és molt fàcil a nivell que els nens puguin pedalar sense cap tipus de risc i cap problema. I sí que la part de la cursa a peu, tot i fer-se fins des de la zona on estarà la transició, que és a la part més baixa de tot aquest parc fluvial, el parc es troba amb una alçada superior, hi ha unes escales de fusta que connecten. Aquesta part sí que la faran totes les categories perquè han d'arribar a la part superior per fer la cursa a peu, però en el cas dels més petits pràcticament no els hi dona marge per poder complir les distàncies que s'han de fer màximes, no ens dona per fer una volta dintre del mateix parc fluvial. I llavors només pugen les escales, fan una petita volta i ja baixen a baix per agafar la bicicleta. Però sí que els més grans, els de la prova jove, Aquests sí que faran un circuit amb unes llegassagues dintre del parc fluvial aquest, que crec que serà bastant ben acceptat.
Estem parlant de categories on els més petits són del 2018, 2019, 2020.
Sí, aquests els que dèiem que són prebenjamins i amb aquests doncs, pràcticament els hi fa sortir corrents i que arribin ja a buscar la bici perquè no els hi pots exigir, tot i que sorprenentment de vegades hi ha casos de nens tan petits però que van molt bé amb aquestes disciplines i podia fer més distància, però clar, al final has de posar unes distàncies assequibles per a qualsevol nen i amb aquestes edats que tenen tan petits doncs hem de fer coses molt curtetes.
A la zona de box també en quina zona estarà?
Sí, la zona de boxes hem buscat la part més àmplia i que menys incidim amb l'activitat de lleure de la població, ja que els cap de setmana normalment aquesta zona és una de les zones que s'arreplega força gent passejant o pedalant en bicicleta i llavors tenim aquesta part superior d'aquest marge del riu que és on més freqüenta la gent, però en canvi la part inferior on hi ha aquesta esplanada de formigó de molta amplitud, que té pràcticament 60 metres d'amplitud, aquí és on hi ha les millors condicions per poder establir aquest tipus d'espais. No? Allà necessitem un espai tancat on ficar els boxes de bicicleta, l'arc de sortida, l'arribada, les carpes i tot això. Doncs ho farem allà, no molestarem a ningú i jo penso que això li dona encara un plus més de la zona per fer-la molt adequada per aquest tipus de proves.
Hi ha un límit d'inscripcions, no sé si la gent ja s'ha inscrit, encara pot inscriure's.
Ho intentarem allargar fins al dijous al matí. Encara hi ha clubs amb escoles multitudinàries de les que es participen massivament en aquest tipus de proves que encara no s'han fet la inscripció. Entenem que ho faran doncs, en breu. Sempre s'espera a l'últim moment perquè la gent, doncs, sent proves que no són tan rellevants, s'espera fins a l'últim moment per acabar de decidir-se i combinar també una mica les logístiques familiars, que en aquest tipus de proves encara és més important perquè són petits i han d'anar acompanyats. I tot això calculem que podríem apropar-nos als màxims. Tenim un màxim de 150 a la prova jove i 100 a la prova menor. No crec que arribem perquè ara mateix estarem amb uns 90 participants entre les dues categories, però crec que sí que superarem els 150 inscrits si no hi ha cap sorpresa d'última hora.
Has comentat que és una prova puntuable, no?, perquè circuit triatleta jove complerta de la Federació Catalana de Triatló.
Correcte.
Què significa, de què tracta?
Sí, com dèiem a l'inici, però així ara que ho parlem ho acabo d'aclarir, cada organitzador doncs, té possibilitats diverses, no? I llavors depèn de la seva possibilitat, doncs a vegades li va fer un dualó, a vegades li va fer un dualó de muntanya perquè no té una carretera òptima per poder tallar, a vegades és millor un aquatló perquè no has de fer talls de carretera. Si pots fer-ho amb totes les condicions, fas un trialó, que és el que en general més agrada, doncs ja està bé que hi hagi diverses opcions i aquesta era una mica, no?, buscar la facilitat pels organitzadors de que ara poder oferir diverses modalitats. També això promou que els més petits no s'especialitzin en una sola disciplina, sinó que toquin tots els pals i puguin, durant aquesta etapa de formació, acabar sabent quin és el seu potencial millor o quin és el que ha de treballar més. Tot això ajuda als entrenadors i als propis esportistes a acabar de perfilar el seu millor potencial. I, com deien, aquestes diverses disciplines, que són quatre, com deien, dues de dualó, o bé de carretera o bé cross, una de quadló, que extreus el ciclisme i corres i nedes, i la del trialó, que seria la que tens la bicicleta carretera, la natació i el ciclisme, i la cursa a peu. I amb aquestes, doncs, com comento, les dues millors puntuacions de cada disciplina acaben... Bueno, ara estic dubtant si són les dues o és la millor de totes. En tot cas, de cada disciplina tens l'opció amb les diferents participacions de les proves oficials a poder treure la teva millor puntuació i amb aquest sumatori de totes les proves doncs, acabar tenint una classificació final que et permeti doncs, optar aquest guardó, que s'acaba també fent un reconeixement al sopar de campions, que és tradicional, on es donen els premis als millors clubs de les lligues diferents. També es dona als campions de la Copa Catalana Individual de cada categoria, de cada una de les disciplines que inclou el triatló, i també s'inclou aquest premi al triatló de jove complet, com dèiem, que està dintre de les opcions que la Federació Catalana posa sobre la taula.
Unes opcions, no? Perquè aquestes categories més petites s'iniciïn doncs, en el món de la competició, no? I continuïn doncs, posant en pràctica aquests entrenaments que fan. Del Club Prat Triatló 1994 hi haurà força canalla?
Bueno, la veritat és que darrerament tenim una escola una mica més petita o menys multitudinària que el que havíem arribat a estar, però encara estem actius. I la totalitat, pràcticament la totalitat dels nens de l'escola i nens i nenes doncs, participaran. De fet, aquesta prova al final la que hem acabat de fent per la pressió que hem rebut dels pares, que tenien moltes ganes de poder fer una prova de cert nivell aquí al Prat, i aquesta insistència, tot i que ha donat que està enmig de les dues proves absolutes que generen un desgast i una necessitat de feina molt important per a l'entitat, posar una altra prova era realment un plus de complicació per nosaltres, però bueno, al final hem accedit i estem treballant tot el que podem perquè la prova sigui tot un èxit.
Com va anar aquest duatló? Sí que vam estar repassant una mica, no?, amb aquest vídeo també del Prat Televisió.
Correcte.
Una mica com havia anat, però no hem parlat directament amb vosaltres.
Sí,
com
sí,
va
sí.
Anar l'organització?
Sí, vam fer el previ a la setmana anterior. Les previsions més o menys es van complir. Tot el que vam pronosticar amb aquella entrevista es va complir gairebé a la perfecció. Vam tenir la sort de que no va haver-hi cap accident rellevant, pràcticament cap caiguda durant el circuit ciclista. Tots els comentaris van ser molt positius dels participants en quant a la seguretat i l'atractiu que va acabar sent el circuit ciclista. D'això estem molt contents. Sí que és veritat que a nivell meteorològic, tot i que no va ploure, tan sols un petit plogim, va fer força vent, molta vent. Això complica i sobretot fa una mica més poc agradable, però d'una forma ja és prou dur haver de competir al màxim si a sobre tens un vent que fins i tot és insegur per l'estabilitat de les bicicletes. El participant no gaudeix igual la cursa com en altres situacions, i també el fet d'estar des de les 7 del matí amb peu allà sense parar fins a les 5 de la tarda pràcticament, doncs genera un desgast i un malestar que preferiríem no haver-lo tingut, com l'any passat que va fer una jornada esplèndida de sol. Però al final l'esport del triatló és un esport, el triatló, el duatló i totes les disciplines són esports que estan a l'aire lliure i forma part de les regles del joc. A nivell esportiu, doncs els resultats realment són molt bons, tot i que, com dèiem, i així ho havíem manifestat, hi havia opcions de victòria. De fet, al final la victòria es va perdre per pocs segons i va estar molt emocionant. Això sí que li dona una mica un plus també a la prova, el que hi hagi emoció amb els rivals que ja sabíem d'entrada que serien els directes, i finalment doncs, vam haver de conformar-nos, si es pot dir d'alguna manera, amb el subcampionat en les dues disciplines, en la masculina i la femenina, en les dues categories. I amb categories, la Open i la Jove, per dir d'alguna manera, tampoc van anar gens malament, ja que al final es van assolir podis. Es va guanyar a nivell masculí la Open, i a la Jove, tant a la categoria femenina com a la mixta, es va aconseguir també pujar al podi. Per tant, crec que el balanç total va ser molt bo com a entitat a nivell global, després de Catoa, que evidentment es va portar la doble victòria absoluta. Ells no tenen escola, o sí que tenen una escola, però bastant residual, i vinculada a una altra entitat que és de Sant Just, però en tot cas no seria l'exemple d'escola potent d'altres, com sí que ho té el mateix Triple A o el Cornellà o altres escoles mortes. Dit això, doncs, el balanç global no pot ser més que positiu al nivell d'entitat.
En aquest duatló també va haver-hi aquest canvi d'emplaçament, d'ubicació, ja l'any passat. No sé si ara ja el consolidareu, ara que ha triomfat ja per segon any consecutiu.
Sí, la veritat és que hem de fer una valoració una mica profunda, ja que té avantatges inqüestionables. Aquest nou espai es troba més incorporat dins del teixit urbà, té facilitat d'accés molt fàcil per a la població, té un circuit ciclista, com deien, bastant òptim, tot i que té algun gir de 180, que sempre és poc desitjable, però sense incidir gaire en la circulació de la resta de ciutadans, doncs es pot fer un circuit força interessant. Aquest circuit podria ser exactament el mateix si féssim tota la seu o tota l'eix de la prova a fer-la al Parc Nou. Per tant, Això és una bona notícia, ja que aquest nou circuit que hem acabat desenvolupant per haver-nos de marxar a la Ricarda podria ser perfectament aplicable al format del Parc Nou, però sí que és veritat que a la zona de transició i hi ha una part que és la integració de la recta de meta amb el trànsit dels ciclistes que ens ha costat molt de poder encabir, no va acabar de quedar absolutament ben resolt, és un dels punts de millora. Sí que també s'ha dit que l'espai per als clubs, que sempre és un punt neuràlgic i molt important, el punt fort, per dir d'una bona manera, d'aquesta prova, comparada amb la resta, està molt ben aconseguit amb el format de la Ricarda, doncs hi ha un espai perfecte, és molt ben delimitat. El Parc Nou era una mica més anàrquic, cadascú es posava on podia o volia. Hem de veure amb el patinòdrom que precisament s'inaugura aquest cap de setmana les possibilitats, ja que amb el disseny del patinòdrom es va tenir en compte l'organització del Dualó del Prat, ja que, ja com sabem, són 18 anys que portem fent aquesta prova, és una prova molt consolidada, està present i la prova està que amb el disseny i el que era la planificació d'una infraestructura tan important com un patinòdrom, doncs s'ha tingut en compte per poder-ho fer compatible i d'entrada sí que ha de ser compatible. Això s'ha de posar en pràctica després. Hauríem d'analitzar una mica com ha quedat d'aquell centre neuràlgic del Dualó al Parc Nou, era el camp de futbol que ara està ocupant el patinòdrom. Per tant, potser sí que serà una bona opció tornar al Parc Nou, però avui encara és una mica precipitat per poder-ho valorar. En tot cas, l'alternativa de la Ricarda està perfectament adaptada i podria ser perfectament la seu de les properes edicions sense cap problema.
També parlem d'aquest cap de setmana anterior, ja que vau estar en aquest campionat d'Espanya contrarrellotge per equips, vau viatjar fins a Astúries amb la furgoneta, amb tot l'equip, vam poder veure un vídeo que va penjar la Merche Martín precisament a Instagram, al seu compte, una de les membres d'aquest equip absolut femení, i que era molt il·lustratiu de la feinada que és aquest viatge, de l'esforç, no? I, bueno, dels resultats, també.
Sí, està bé comentar en programes com aquest una mica el que hi ha al darrere, no?, d'una entitat com el Prat Trial Loja, que no només són els entrenaments diaris que fem a la instal·lació i competicions menors o properes que fem a Catalunya, en la qual cadascú va als seus mitjans, ens trobem al punt de la competició i quan acaba tot, com a molt, fem una petita trobada, però marxar cadascú al seu lloc. Quan ens hem d'enfrontar a una competició com la Lliga Nacional de Dualó, en aquest cas, i de Trialó en breu, doncs al final el format és un format molt exigent per als clubs que hi participen, ja que han de desplaçar un volum important d'esportistes, entrenador, molt de material, perquè fins i tot cada setmana havien de portar bicicletes de contrarrellotge tipus cabra, i les bicicletes convencionals, ja que hi havia dues jornades en dos dies diferents, i tot això amb una distància de 1.000 quilòmetres del nostre origen. Vivim en un cantó de la península, per dir una manera, i això comporta que les seus, que evidentment no tenen en compte aquestes peculiaritats, acaben sent molts cops a distàncies molt llunyanes, i això t'obliga a estar ja una jornada completa de desplaçament, més de 10 hores de carretera, que no només fa difícil el fet que la gent que té el seu horari, que no és professional i que s'ha d'adaptar una mica a aquest tipus de format de proves, hagi de canviar i fins i tot renunciar a la seva pròpia feina si són autònoms, com la Merche, que és un altre punt a favor d'ella, el fet del seu compromís com a de readaptar la seva agenda laboral per poder-hi incorporar-se i arribant a les tantes, perquè vam arribar a mitjanit de diumenge i el dia següent dilluns allà ningú té cap tipus de rebaixa perquè vinguem d'aquí o d'allà. Dit això, com deien, tenim un desplaçament molt intens i un cop allà doncs adaptat a un circuit que no el coneixes, que bueno, a vegades sí perquè es repeteixen seus, però ja és un altre factor. Has de bueno, posar-te en lloc, una mica establir l'estratègia. Són proves per equips, la majoria, com aquesta, que era el format equivalent al Dualó que vam fer al Prat, una contrarrellotge per equips, en el qual tens entre 4 i 6 components i has de jugar amb els millors que tinguis disponibles, amb la millor estratègia dintre de la cursa i veure com ho fas per poder quedar de la millor manera possible, ja que estem immersos en un format de lliga, que són dues divisions més una de promoció. El Prat Trialó, des de l'any passat, vam tenir el fet històric d'estar a primera divisió a totes les disciplines de totes les categories, però es va perdre aquesta primera categoria per la dificultat que suposa mantenir-se en categoria femenina en duatló i en categoria masculina en triatló. Això comporta que aquest cap de setmana els homes competien a primera divisió, màxim nivell, amb un nivell altíssim que s'està comprovant aquest any, que hi ha de molts clubs. Els 15 millors clubs d'Espanya estan a primera divisió, els 15 següents estan a segona divisió, i com dèiem, la prova masculina va estar bastant disputada. Vam tenir una opció d'entrar entre els 9 i els 200, 300 classificats dels 15, i al final circumstàncies de carrera, com sempre passa, vam perdre un dels homes amb un dels punts de la prova i al final vam perdre un altre a la segona part final i vam acabar fent una dotzena posició, no gaire lluny de posicions més endavant, més davanteres, però tot i que es pugui semblar que una dotzena posició podia ser discret, al final estem parlant de que aquí a Catalunya van fer segons, i el que ens va guanyar va fer un top 5, el Catoa realment va fer una grandíssima cursa, i bueno, no ens podem queixar del tot. Això comporta que estem a una franja de la divisió després de les 5 jornades que portem, de les 7 totals, o sigui, estem ja a la fase final de la Lliga Nacional, doncs estem en risc de descens, però encara tenim moltes oportunitats de poder salvar-nos a les darreres dues jornades que faran d'aquí dos caps de setmana. De fet, poc descans que tenim. Tenim aquest cap de setmana de descans, entre cometes, perquè organitzem aquest duatló jove, i la següent setmana ja és aquest desplaçament a Albacete com a fi de festa amb el Campionat d'Espanya de clubs i el Campionat d'Espanya de relleus en parelles. Com deien, el cap de setmana fèiem aquesta primera prova, que era l'equivalent al Prat, amb una dotzena posició masculina. A nivell de fèmines van fer una quarta posició. El que passa és que els clubs que ens van superar a nivell femení els havíem superat a les tres primeres jornades de la Nucía, i això ha comportat que es mantenen en una molt meritòria segona posició de la segona divisió, les fèmines, i tot i que ens faltaven un parell de les dualetes que més nivell poden disposar amb aquesta disciplina. El dia següent era el relleu de clubs, una prova que era format totalment equivalent a una que es fa aquí a Catalunya, a Pineda concretament, i aquí són els tres millors en masculí i les tres millors en femení, que fan un relleu super sprint, en el qual cadascú va fer el duatló i dona el relleu al següent, i d'aquesta forma els tres fan la seva prova. En aquest format, les fèmines van fer una molt bona posició també, van fer terceres de la seva divisió. Mm-hmm. Els homes vam estar també a punt d'assolir la novena posició, però un relleu final en la qual hi havia molta igualtat amb dos clubs, al final vam acabar una altra vegada als 200. Tot i així, amb el sumatori de punts, ara mateix anem 11ens, que estarien fora de la zona de descens, però tan sols un punt de diferència amb el Arcadi Forhaus, que és un equip gallec molt potent i que ens té una mica amb l'ai al cor i amb aquesta neguit de saber si podrem o no resistir aquesta categoria. Esperem que sí, i això al final ho sabrem d'aquí dues setmanes a Albacete.
Estem parlant de que hi ha equips de tota Espanya, de diferents zones, no? Equips del nord, equips del sud, de tot arreu.
Sí, sí, el gruix de clubs seria a Madrid, hi ha molts clubs, entre altres coses perquè precisament les distàncies des de Madrid a qualsevol punt d'Espanya són totes assequibles a una mitja jornada de desplaçament, i això més el gran volum de població i els recursos que generen els clubs multitudinaris fan que hi hagi molts clubs madrilenys, però també hi ha un gruix molt important d'equips gallec, hi ha també a nivell d'Andalusia força equips, a València també hi ha força equip, però podríem dir que pràcticament a totes les comunitats autònomes hi ha algun equip on se concentra la qualitat d'aquella àrea, no? És bonic perquè aquest format fa que al final sigui una autèntica lliga nacional, que no és com altres esports, que està tot molt focalitzat a una zona en concret, sense desmereixer en absolut, però per exemple el waterpolo, doncs, és un esport que tampoc és majoritari, com el cas del triatló, i que la majoria d'equips són catalans, i tot i que hi ha algun equip de fora, però està molt polaritzat, no? Aquí, en canvi, doncs hi ha una varietat molt gran de clubs, d'àrees diferents, i llavors sí que hi ha aquest ambient de lluita nacional, doncs també té el seu punt.
Perquè la gent també ho entengui, com funcioneu a nivell econòmic també, perquè totes aquestes proves tenen un cost econòmic, a part de tot aquest desplaçament que comentaves, tota la logística, no? Té tot un cost.
Sí, sí, sense mena de dubte, i no em tocaria a mi dir-ho, però realment l'esforç econòmic que hi ha al darrere, proporcionalment, evidentment, tot això depèn del pressupost que tingui l'entitat, no? Per una entitat potent potser això és una despesa assumible perfectament i no hi ha problema, però en el nostre cas nosaltres som una entitat que no té una massa social gran al darrere, no és un club històric que tingui centenars o milers de socis que paguen una quota amb la qual doncs, la junta que hi ha a aquell club destina una part a aquell equip i van entre cometes sobrats, ni tampoc tenim un patrocinador potent, tot i que l'hem buscat molts anys i sembla mentida que en l'entorn i tot el teixit industrial i comercial que hi ha a la zona nostra costi tant trobar alguna empresa que aposti per ajudar. Sí que tenim el Centre Mèdic Marina, un cas així atípic aquí al Prat, que ara mateix és el principal col·laborador. Ell fa una aportació, evidentment, relativament petita amb totes les necessitats que tenim, però tota ajuda és fonamental i hem d'estar molt agraïts a gent com ell que ens permet disposar, per exemple, el remolc que disposem actualment per poder fer desplaçaments, en el qual portem fins a més de 20 bicicletes, quan és el cas, depèn del format de prova, perquè ens ajuntem homes i dones amb aquestes competicions tan quilomètriques, doncs el vam poder subvencionar gràcies a l'aportació del Centre Mèdic Marina, no? Per tant, això és un exemple d'ajudes gràcies a les quals hem millorat les nostres condicions i ens facilita una mica el desplaçament. Però la resta, doncs, al final, hem de tirar de pressupostos de la pròpia entitat, també una mica del petit marge que ens queda a l'organitzar les proves que organitzem nosaltres, ja que això són proves que, evidentment, tenen una tassa d'inscripció i la reinvertim en despesa de competició. I des de fa poc, doncs, la Generalitat, per sort, fa una ajuda especial als equips femenins de màxima categoria nacional, les lligues de primera divisió, doncs els formats de lligues, com el cas del Trialó, que té format de lliga nacional, doncs opten a unes ajudes que, bueno, representen, pues, quan amb justificació pertinent de les despeses, que són moltíssimes, doncs et compensa una part. Doncs amb la suma de tot això i també molt amb el que posem cadascú de nosaltres a la nostra butxaca, jo poso el meu vehicle particular, poso tot el meu temps i poso tot el que puc, soc el cuiner oficial de l'expedició, comprem els productes i ho cuinem als apartaments, al final t'has de buscar la vida, perquè si haguéssim de fer una estada en motel, com fan alguns dels equips més potents, amb pensió completa, que això seria molt fàcil, ja m'apuntaria ràpid a ser jo el responsable d'aquest club, amb aquests recursos econòmics, doncs al final és qüestió de tenir diners. Quan no tens aquestes ajudes o no tens aquesta quantitat de pressupost disponible, t'has de buscar una mica la vida i buscar apartaments que moltes vegades no són al mateix lloc de competició, que comporta dificultats de desplaçament, de logística, però al final la suplim amb il·lusió i amb les ganes de tirar endavant aquest esport, que sempre és complicat, però que, bueno, que com a mínim allà estem i intentem defensar el nom del Prat allà on anem.
Doncs sí, amb una d'aquestes proves, no, com la d'aquest cap de setmana, doncs és la forma també d'ajudar, tot i que també és una despesa en voluntaris, en persones del club, en organització, no?
Qualsevol organització té una part econòmica, evident, perquè has de fer unes compres, has de pagar uns àrbitres, has de pagar un sistema de control de temps, has de pagar un avituallament, has de pagar infinitat de coses, has de tenir una assegurança de responsabilitat civil amb una quantitat força important, perquè és molta gent que pot estar implicada i tot això ho ha de cobrir la pròpia entitat. Això li hem de sumar el fet d'hipotecar un cap de setmana, totes les dies previs de preparació, anar a buscar coses amunt i avall i tenir-ho tot preparat. El recolzament de l'Ajuntament és indubtable, que és imprescindible perquè això continuï endavant, si no fos per la cessió de material, de carpes, de tanques, d'algun vehicle, de megafonia, de punts de llum. Sense tota aquesta ajuda, si això s'hagués de contractar paral·lelament alguna empresa privada, seria absolutament inviable poder tirar endavant cap tipus d'organització esportiva amb les èpoques en les que estem. No podem carregar tant la tassa d'inscripció perquè això sigui rendible, perquè si no també seria injust o molta gent no estaria a l'abast de la població, i al final aquí el que es pretén és la promoció esportiva i, evidentment, com a segona part, l'aprofitament de tot aquest esforç titànic per poder tirar endavant un club com el nostre, no? Aquesta concretament és quasi gairebé segur que sortirà deficitària, perquè tot i que tenim el marge que tenim de gent, al final les despeses que es comporta una inscripció tan menor com aquesta, doncs difícilment sortirà a compte, no? Però evidentment, si algú ens escolta i creu que la seva participació pot ajudar a que tiri endavant, evidentment amb els braços oberts estarem, perquè qualsevol inscrit doncs sempre comportarà un millor balanç final, no? Són 15 euros el que costa aquesta inscripció. Sembla, si ho mires segons com diràs, ostres, pues tan barat no és per una prova infantil. Però, com deien, a darrere hi ha una infinitat de recursos necessaris perquè estigui tot cobert, que segurament el participant no es fa càrrec fins que es fica dintre d'un club com el nostre i ho veu de primera fila.
Doncs estarem ben pendents d'aquest primer duatló cross jove, ben pendents també de la meteorologia, si ens acompanya.
Sí, sí, hem estat fins i tot tremolant perquè hi ha hagut una crescuda al Llobregat, justament, que és a la zona fluvial on es farà. Per sort, el pic màxim de crescuda ja ha quedat enrere. En tot cas, només ha afectat una petita part que no ha arribat a anul·lar ni a condicionar el desenvolupament del que volem fer, així que per aquesta banda, que era el més greu, perquè podia arribar a haver anul·lat fins i tot l'esdeveniment, ha quedat enrere, i sí que sembla que ha de ploure divendres, però dissabte sembla que ha de respectar la meteorologia. De totes formes, una prova cross, tu ja vas amb una capacitat d'esperar-te qualsevol dificultat per sobre de la mitja, no? Vas amb bicicleta de muntanya, per un terreny més inhòspit, i per tant, si calen quatre gotes, fins i tot els competidors a vegades ho agraeixen per donar-li una mica més de vistositat i d'èpica a la prova.
Doncs aquest cap de setmana ho estarem seguint des d'aquest parc fluvial, aquest primer cross, al qual animem a tothom a que participi i que s'hi sumin. Gràcies, Víctor.
Gràcies a tots vosaltres.